Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 5 de novembre del 2022. El sol, que encara trigarà uns minuts a sortir, serà abans de 8:15 del matí per Cadaqués, d'aquí menys de mitja hora, en un dia que la posta serà 10 minuts abans de les 6 de la tarda, al Cana, a l'altra punta del país. Un cap de setmana, el 1 de novembre, que arriba amb fred general. De fet, si us lleveu a aquesta hora i traieu el cap per la finestra, veureu que és el matí més fred de la tardor a gran part del país. Hi ha glaçades al Pirineu, temperatures de 10 a 15 graus a la costa, per tant, una baixada considerable, tenint en compte on estàvem fa una setmana. En tot cas, és un dissabte que hem d'estar, des del punt de vista meteorològic, pendents del vent, que ha de continuar bufant fort fins a mig matí, migdia, a moltes comarques, però després anirà fluixant i el sol dominarà a bona part del país. Ahir que ja vam veure les primeres nevades ja una mica amb alegria al Pirineu, de seguida ens ho explica tot plegat el Martí Oliveres. De seguida també us posem el dia de la informació d'aquesta jornada, un dia que ve marcat amb una gran incògnita, que és què passarà aquesta nit d'aquí a 14 hores al Camp Nou. Com s'acomiadarà el Barça i els aficionats culers d'un dels millors centrals de tots els temps, en una setmana esportivament convulsa, per l'adeu de Gerard Piqué, protagonista, sens dubte, del dia. En parlarem al llarg del dia d'avui, però de moment no tenim comunicació oficial del Barça sobre què passarà aquest vespre. Veurem. En un dia que, evidentment, també parlarem de Twitter, parlarem de la resposta, de les rèpliques furibundes del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ahir, en una comissió al Parlament de Catalunya, doncs bé, criticant la gestió que se'n fa del cos de Mossos, que portarà cua. En un dia que, com cada dissabte, farem tertúlia de patates, execrables, pantalles, vermut, vindrà el Geni Roca, el nostre expert en l'àmbit digital, precisament per veure si traiem l'entrellat del que està passant amb Twitter i amb Elon Musk, i avui conversarem amb una parella genial, dos argentins que a l'Espanya de la Transició van inaugurar el fenomen fan musical. Ariel Roth i Alejo Stivel, o el que és el mateix, els fundadors de Tequila, aquest matí al Via Lliure. Tot això i molt més al llarg d'aquestes 7 hores de ràdio, des d'ara mateix i fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
Hora del matí, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports, del temps. Aurora Rodríguez, Maria Costa, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia als quatre.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, Maria, el govern dels Estats Units, atenció, que ha advertit ja a Elon Musk que el discurs de l'odi no té cabuda a les xarxes socials. Això després que el magnat plantegés eliminar els mecanismes de control de Twitter per, deia, promoure la llibertat d'expressió des que n'és el propietari.
La Casa Blanca deixa clar que les xarxes socials tenen una influència clau per combatre els discursos d'odi i que la desinformació, i per això les empreses hi han de fer alguna cosa, ho ha dit la portaveu de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.
No hi ha lloc per al discurs de l'odi o l'assetjament a les xarxes socials. Hem estat molt clars amb aquesta qüestió i ho condemnem. El president ja ha dit durant moltes vegades que les empreses del sector han de prendre mesures per fer front a la propagació de l'odi a les seves plataformes. Tenen molt poder sobre la vida quotidiana.
Per cert, Elon Musk ha tret pit de com ha gestionat fins ara els acomiadaments dels més de 3.700 treballadors. El magnat defensa que els ha ofert fins a 3 mesos d'indemnització, però els treballadors ja preparen una demanda col·lectiva. Diuen que no han avisat dels acomiadaments amb 60 dies d'antelació, tal com preveu la llei.
Per cert, que avui hi ha hagut fa una estona missatge a través de Twitter, evidentment, d'Elon Musk. No sé si en rèplica tot el que s'està dient, però deia trash me all day, és a dir, insulteu-me el que vulgueu, però costarà $8. que en referència precisament al que vol fer pagar Elon Musk als propietaris dels comptes verificats, com se'n diuen d'aquesta manera. Bé, encara en l'àmbit internacional, Vladimir Putin ha decidit que mobilitzarà criminals per enviar-los a combatre Ucraïna. El president rus ha modificat les lleis perquè el Kremlin pugui d'aquesta manera incorporar presos a les tropes militars. Aurora.
Sí, fins ara els condemnats quedaven fora de la mobilització de civils. Amb el canvi legal, ara l'exèrcit podrà cridar a files homes que hagin comès crims greus però que no estiguin complint les penes a la presó. En queden exclosos els sentenciats per delictes sexuals o bé casos de traïció i terrorisme. Segons Putin, fins ara s'han mobilitzat 318.000 civils. Són més dels previstos inicialment perquè, segons el president rus, molts s'hi han presentat voluntaris i assegura que l'Estat ajudarà les famílies. Aquest canvi, pel que fa a la participació de civils en els combats, arriba mentre l'amenaça nuclear centra la preocupació de les potències occidentals. Ahir el G7 va advertir Moscou de les greus conseqüències que tindria si decideix utilitzar armes de destrucció massiva, tot plegat, mentre el president xinès Xi Jinping assegura davant el president alemany Olaf Scholz que no pensa utilitzar armes nuclears a Ucraïna. En van parlar a la visita que Scholz ha fet a la Xina per acostar posicions en temes econòmics, un moviment que no ha agradat als socis europeus ni als Estats Units.
La premsa que avui concedeix a criticar aquest viatge de Scholz, Víctor Vives.
Xavier Mas de Xaixàs escriu a La Vanguardia que Alemanya, com sempre, juga dues bandes i mira de salvar-se pel seu compte. El seu poder depèn de la riquesa que obté a la Xina. Segons l'Ara, el gest de Scholz demostra que Alemanya no s'enfrontarà amb la Xina. Això debilita tant l'aposta de distanciament europea com l'aposta d'enfrontament dels Estats Units. El Mundo considera que després que Europa hagi declarat la Xina un rival sistèmic, els termes d'aquesta visita són improcedents. Aquesta Alemanya, afegeix, s'està mostrant com la més unilateral en dècades. I l'ABC assegura que passant de dependre de Rússia a fer-ho de la Xina forma part del mateix error. Es tracta de canviar un autòcrata, Vladimir Putin, per un altre, Xi Jinping.
I això mentre la Xina va tornar a crear una alarma mundial per un coet. És el quart cop que passa aquest any i aquesta vegada va tenir una incidència molt, molt directa a casa nostra, i és que es van haver de tancar espais, l'espai aeri, durant pràcticament una hora, amb tot el que això significa. Al Prat hi van haver-hi retards de més de 150 vols i un parell més també van fer tard a Girona, en una situació que sembla que aquesta hora ja està completament normalitzada. Anem a comprovar-ho des de l'aeroport del Prat. Carolina Gramunt, molt bon dia.
Bon dia, doncs efectivament normalitat el servei aquí a l'aeroport del Prat després del tancament d'ahir de l'espai aeri a causa d'aquest coet. Com deies, durant tota la jornada van operar 157 vols amb retard dels 759 que hi havia programats. Les companyies però aleguen que els retards es van produir per causes alienes a elles i per tant no indemnitzaran els passatgers. També s'ha de tenir en compte que només 66 vols van operar més d'un quart d'hora de retard del total de 157 afectats.
Gràcies, Carolina, des del Prat. Veurem al llarg del dia d'avui si hi ha alguna conseqüència, si no, evidentment, serà història el que va passar amb el coet. Encara sobre mobilitat, però, ja s'ha restablert també la totalitat del servei de la línia R3 de Rodalies, després que ahir hi va haver-hi una avaria elèctrica entre el tram de Manlleu i Ripoll.
Sí, això va fer que una vintena de passatgers que anaven a bord d'un comboi en aquesta línia es quedessin atrapats en un túnel i els bombers els haguessin d'evacuar. Durant aquesta matinada, tècnics de DIF han treballat per reparar l'avaria d'aquest tram, tot i que el primer tren, el de 5:45, encara s'ha fet amb servei alternatiu per carretera entre Manlleu i Ripoll. Aquesta hora el servei ja està normalitzat. Ahir l'avaria va deixar retards de més d'una hora i mitja.
Mentrestant, el telèfon d'emergència es va atendre ahir més de 190 trucades arreu de Catalunya a causa de les ventades. Fins les 10 de la nit els bombers van rebre 90 avisos, la majoria a les comarques del sud de Barcelona. Tot això, les ventades d'ahir han deixat un ferit a Alcanar, al Montsià, després que li caigués una paret d'un edifici en construcció. El pla Bencat de Protecció Civil encara està activat i en fase d'alerta. Ara de seguida actualitzarem la previsió amb el Martí Oliveres. De les últimes hores, però, encara ressonen les paraules de Josep Lluís Trapero ahir al Parlament, el major dels Mossos, que es va despatxar a gust amb la cúpula d'Interior, acusant els polítics d'ingerències constants i de fer una gestió dels Mossos clientelar, oportunista i poc democràtica.
Som una policia avançada democràticament parlant? Doncs no tinc la resposta, o potser sí, però m'estalvio dir-la. El que puc assegurar és que si no ho som més, els obstacles no estan a l'uniforme. Masses anys de gestió de les policies, des de plantejaments que tenen poc de democràtics i que són oportunistes i clientelars, no permeten créixer d'acord amb els interessos de la ciutadania.
Déu-n'hi-do les crítiques ahir furibundes de Trapero a la, en fi, a la gestió política de la cúpula de Mossos. Ahir va reivindicar, de fet, el paper que han de tenir els comissaris per defensar-se de les ingerències polítiques.
Trapero va comparèixer al Parlament com a cap de la divisió d'avaluació i Serveis, que és el càrrec que ocupa des que el van fer plegar com a líder del cos. Va defensar una jerarquia clàssica que deixi clar qui és el responsable de decidir, criticant l'actual idea de direcció coral que defensa Interior. I per l'actual conseller Joan Ignasi Elena va retreure-li que l'apartessin per resistir-se a les pressions.
Tret també el tema d'intromissió de càrrecs de confiança, doncs sí, però no ahir ni abans d'ahir. Vull dir, l'administració sap el que és això. També li he de dir què passa perquè els professionals no ho permetin. Així de clar. Si un professional no ho permet, no hi ha intromissió possible. El que pot passar és que el cessin, però és un tema menor.
De fet, va assegurar que l'havien volgut apartar a fer informes, com un vividor, va dir, però que ell va defensar els seus drets per mantenir-se en l'estructura dels Mossos.
Mentrestant, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es posa les mans al cap amb la decisió de la justícia de reobrir el cas que l'investiga per donar subvencions a entitats socials properes. L'Audiència de Barcelona va tombar ahir la decisió d'un jutjat d'instrucció d'arxivar aquesta causa i, per tant, continua oberta. L'alcaldessa de Barcelona no entén que la justícia hagi acceptat el recurs de l'Associació per la Transparència i la Qualitat Democràtica. La seva defensa insisteix que el cas segur no arribarà a judici. I encara un apunt en plena política, Pedro Sánchez nega haver fet cap negociació amb Carles Puigdemont. El president espanyol diu que no ha enviat cap delegació del govern a Bèlgica i respon així la carta de Puigdemont, en què assegurava que l'havia visitat gent del PSOE donant-li expectatives de bon tracte amb la reforma del delicte de sedició al Codi Penal.
Fins ara ningú de la Moncloa havia negat els contactes. Sánchez va ser el primer en parlar-ne i va ser així de taxatiu.
Sí, bon dia. El president espanyol nega els contactes. És una resposta molt curta a la pregunta directa de si ha enviat algun emissari a negociar amb Puigdemont.
Bueno, yo puedo hablar por mí. Desde luego lo digo en relación con si el expresidente... La respuesta es bien sencilla, ¿no?
Segons Puigdemont, el PSOE li oferia la rebaixa de penes i un indult amb la condició de presentar-se davant el Tribunal Suprem i deia textualment a la carta que Pedro Sánchez sabia de què parlava. Durant tota la setmana ningú de Moncloa ha negat els contactes. Sánchez és el primer que ho va fer ahir. Fins ara el discurs del govern espanyol era el de ridiculitzar tant Puigdemont com el Partit Popular per fer-li cas, però no es negaven els contactes.
Gràcies des de Madrid, Jordi Armenteres. Pel que fa als esports, avui, com dèiem, és un dia marcat per l'adeu de Gerard Piqué, el central del Barça, que jugarà, si així ho vol Xavi Hernández, aquesta nit contra l'Almeria, el seu últim partit com a blaugrana al Camp Nou.
El Barça de previst anunciar aquest matí quin tipus de gest públic fa per dir adeu a un central històric pel primer equip, al qual va arribar fa gairebé 15 anys. Fernando Pol avança a Mundo Deportivo que està previst que es projecti un vídeo al marcador de l'estadi i que els espais publicitaris que es veuen des de la retransmissió televisiva hi hagi missatges dirigits a Piqué. En canvi, encara no està clar si el central farà un discurs a l'afició. Ahir Xavi tampoc no va desvelar si seria titular aquesta nit contra l'Almeria, però sí que va reconèixer que les seves decisions han pogut ser decisives en la seva decisió de plegar.
He cregut en molts moments doncs, que havia de jugar un altre jugador en comptes d'en Gerard, no? És així de dur, m'ha costat perquè ha sigut company molts anys i li tinc una estima important, però és així. Al final he de prendre decisions, sóc l'entrenador del Barça, no és fàcil.
La previsió és que les graderies del Camp Nou estiguin plenes de gom a gom per acomiadar Piqué en un Barça-Almeria que arrencarà a les 9 de la nit. La penúltima jornada de Lliga abans del Mundial ja va començar ahir la nit, però amb una victòria del Girona per 2-1 a Montilivi contra l'Atlètic de Bilbao. La primera victòria dels de Mitchell després de gairebé 2 mesos i d'una ratxa de 7 partits sense guanyar.
D'aquí a 1 minut i mig arribarem a 7:45 del matí.
Ditec Comunicacions, la teva empresa de tecnologia per a projectes audiovisuals i esdeveniments, t'ofereix aquest espai.
Com es lleva el dia, Martí? Perquè em deies que és un dels més freds d'aquesta tardor, ja.
Sí, 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 ha arribat aquesta tardor, ara sí, de veritat, ambient fins i tot fred de ple hivern al Pirineu, a les cotes més altes, clarament per sota dels 0 graus, a més, amb el vent que continua bufant amb ganes, serà una de les tòniques d'aquest matí de dissabte. Precaució amb les ventades encara fins al migdia. Comarques de Tarragona, Barcelona, Catalunya Central, punts alts del Pirineu i també cap a les Terres de l'Ebre i l'Empordà, la Tramuntana i el Mestral es deixaran sentir amb ganes. Tot plegat, però anirà millorant, anirà de baixa aquest vent, l'ambient fred contrastarà amb un migdia ja més agradable i tot plegat en un cap de setmana tranquil amb domini del sol i només amb alguns núvols poc importants.
Pràcticament 7:45 del matí.
Era digital. Revolució tecnològica. ISD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Nova llei de pensions.
Pot ser que la meva pensió perdi poder adquisitiu amb el temps?
Amb la reforma de la llei, les pensions s'actualitzen cada any en funció de l'IPC. És una de les aportacions més valuoses d'aquesta nova llei que garanteix el poder adquisitiu de les pensions en el futur. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Del 7 al 9 de novembre arriba el Fòrum Gastronòmic Barcelona.
Si ets professional de la restauració o la indústria alimentària, tens una cita a Fira de Barcelona.
Amb més de 300 expositors, els millors productes i les propostes més innovadores. Més de 100 activitats i 65 chefs participant a show cookings, tallers, presentacions i concursos.
Fòrum Gastronòmic Barcelona, del 7 al 9 de novembre.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre, inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'Aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
46.040. 46040.
Sèrie
114. 114.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Pareu màquines. Aquest crit que fins fa uns anys deixava les rotatives dels diaris en silenci, ahir va ressonar a desenes i desenes de mitjans del món mundial. Piqué diu adéu. És allò de fer saltar les escaletes que normalment passa quan hi ha algun tipus de catàstrofe, ja sigui natural o provocada, on s'hi veuen afectades persones humanes. D'aquests impactes en rebem cada dos per tres, i més darrerament. D'aquí que la retirada d'un jugador, un gran jugador, faci entenedor el pareu màquines dels directors de programes de ràdio, televisió, diaris de paper, digitals i, està clar, col·lapsi les xarxes. La gent agraïm que aquests temes considerats potser de segona, sobretot pels no aficionats al futbol, pugin a primer pla i tinguin el reconeixement que cal. Dic això perquè per les xarxes he vist també la crítica d'Arnau Tordera al fet que dijous havia d'intervenir a TV3 i en saltar la notícia a Piqué li van anul·lar. Ell i dues intèrprets de l'òpera La gata perduda que Tordera va composar els havien d'entrevistar arran de l'estrena del documental Òpera Prima, on s'hi veu el treball extraordinari fet al Raval de Barcelona. Una estrella del futbol es retira, i això passa davant d'un fet cultural d'indubtable transcendència social, deia l'Arnau. Sí, té tota la raó, però Piqué és alguna cosa més que un jugador de futbol. Un detall. En el marc de l'èpica del seu comiat, ha utilitzat el català de manera exclusiva. No és gens habitual sentir el català en boca dels nostres cracs, i això també és un fet cultural. No hi entenc gens de futbol, però sé qui és Piqué i li dono les gràcies per ser com és. I un altre dia parlaré del documental Òpera Prima i d'Arnau Tordera, un dels grans, molt grans, de la música del país. Avui toca el que toca. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà demà a la mateixa hora del matí. Segur que els del Via Lliure ens encanta veure món, que ho hem fet en les últimes temporades a través del Muro de Viatge, i aquesta ens plantegem nous horitzons. I coincidint amb el 150 aniversari de la publicació d'una novel·la que és La volta al món en 80 dies, de Jules Verne, aquesta temporada del Via Lliure fem...
La volta al món en 80 llibres.
En 80 llibres. Per tant, cada dia, ja ho sabeu, el joc és el següent, un viatge, una lectura d'un país diferent. Víctor Vives, què tal? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui estem a l'etapa número 19 del viatge. El diumenge passat, a la 18, ens havíem quedat a Burundi. Avui toca quin país i quina novel·la?
França.
Doncs hem de dir que feia temps que no estàvem tan a prop en la volta al món en 80 llibres. Des d'Andorra, que va ser el primer dia, no anàvem, en fi, a tan poca distància de Catalunya. Per cert, que França diria que és el país de Jules Verne.
Exacte.
Però amb quin llibre hi viatgem cap a França?
Mira, busquem un altre autor. Farem Notre-Dame de París, de Victor Hugo. Es tracta d'un dels autors antològics de la literatura francesa, amb novel·les imprescindibles del romanticisme com Els Miserables, i sobretot és un dels millors poetes del país. Va ser una figura molt implicada en el debat públic, tant a França mateix, on va ser diputat al Parlament, com a l'exili, on va viure 20 anys durant el Segon Imperi. Això va ser sota Napoleó III, de qui ell era un detractor furibund. L'argument de Notre-Dame de París se situa a finals del segle XV. En Quasimodo, campaner de la catedral, que és geperut, és coix, és sord i és borni, rep l'encàrrec de raptar una gitana, l'Esmeralda. Qui li ha manat és l'arxidiaca del temple, en Claude Frollo, que està enamorat d'ella. Però quan en Quasimodo intenta capturar-la, el deté un capità, el capità Febus, i el sotmeten a un càstig públic. És en aquest moment que l'Esmeralda, s'apiada d'en Quasimodo, s'acosta a donar-li aigua i ell també se n'enamora.
És un argument que és veritat que la novel·la de Victor Hugo difereix una mica de la pel·lícula de Disney, i clar, també és significatiu el títol. No és la catedral, no és la novel·la del Geperut de Notre-Dame, sinó de la catedral de Notre-Dame.
La catedral, que té un protagonisme enorme. L'autor es recrea en descripcions i reflexions al voltant del temple. De fet, era un escenari gòtic molt del gust dels escriptors romàntics. La novel·la va ajudar a engrandir encara més el que és un dels símbols de París i, per extensió, de França, i que avui, recordem, s'està reconstruint després de l'incendi del 2019. D'altra banda, la novel·la també dibuixa amb detall com era la ciutat a finals del segle XV, i realment, si mires els plànols de l'època, el centre de París aleshores, avui es reconeix perfectament.
Doncs avui, que en l'etapa 19 del viatge de la volta al món en 80 llibres, hem viatjat fins a França amb aquest Notre-Dame de París de Victor Hugo. Podeu recuperar la informació d'aquest llibre al Twitter del Via Lliure, i demà seguirem viatjant. Gràcies, Víctor.
Fins ara, Xavi.
Sons del cap de setmana.
Bon dia des del sud de Mallorca, Ses Salines. El dia comença una mica amb uns quants núvols que es van estirant. Acabarà sortint el sol. I aquí hi ha molta pau i molta tranquil·litat ara que els turistes tornen cap a casa. Vinga, bon dia a tothom.
Bon dia. No ho diu a la nota de veu, però ella és la Bet, és una sabadellenca que resideix a Ses Salines, a Mallorca, que els caps de setmana, com sentíem, aprofita per sortir a passejar, especialment ara que s'han anat ja els turistes. Esperem que gaudís, la Bet, de la passejada en plena natura, amb aquests ocells que sentíem de fons. Aquest és el so que per ella és representatiu del cap de setmana. Moltes gràcies a la Bet. Si voleu fer la vostra contribució també al collage sonor, que significa aquests sons del cap de setmana dels oients, ens podeu fer arribar el vostre so, tot gravant una nota de veu amb el telèfon mòbil, de qualsevol cosa que se us acudeixi, una excursió, una sortida amb cotxe, un esdeveniment esportiu, una trobada familiar o entre amics, i ens ho envieu amb el vostre nom, ens expliqueu d'on sou i ens expliqueu de què va aquest so, i a continuació el so en qüestió. Un cop ho tingueu tot, ens ho feu arribar al WhatsApp del Via Lliure al 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39.
Mireia Carolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és 5 de novembre. Farem una recolada musical. Fins a quin dia 5 de novembre?
Doncs avui recolem 20 anys fins al 2002.
Mm-hmm.
sun.
You were my earth. Doncs això és un viatge de 20 anys enrere, diria que és en Justin Timberlake, no?
Sí.
Amb un superèxit de fa 20 anys.
Exacte, aquest tema que es diu Cry Me a River. Avui fa 20 anys que debutava Timberlake en solitari, sense el seu grup d'origen, que eren els NSYNC, i ho va fer amb el disc Justified, d'on en va sortir diversos èxits, com per exemple aquest que escoltem de fons, com dèiem, el Cry Me a River, que 2 anys més tard es van portar un premi Grammy. Timberlake va debutar en solitari venent una versió més madura d'ell, més rhythm and blues, deixant enrere la música estrictament pop, i el disc va vendre més de 10 milions de còpies i va tenir una gran repercussió a tot el món.
RAC 1. Si vibres amb un gol al Camp Nou o amb les celebracions a Canaletes, el teu cor és culer i el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Futbol Club Barcelona i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Culers, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
Antonio Díaz, el Mago Pop, torna a Barcelona una nova temporada per desafiar lo impossible. Viu l'espectacle abans de la seva estada a Broadway i demostra't que res és impossible. Aconsegueix les millors localitats abans que s'esgotin. Temporada limitada. Nada és impossible. Un viatge per lo extraordinari ple de sorpreses, ritme i emoció. Entrades a la venda a elmagopop.com.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, cultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo!
Fa 2 anys, el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omplir.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, estrena el 12 i 13 de novembre Carmen Suite, d'Alberto Alonso amb Sergio Bernal, Giada Rossi i Cristo Vivancos, amb la música en directe de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Gaudeix d'aquest espectacle de la 39a temporada BBVA de dansa de la FACT Cultural. Entrades a lafactcultural.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Tertúlia de patates.
La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte, acompanyats, avui ens en falta un només, una de les patates habituals, però acompanyats, com sempre, amb l'alegria que caracteritza Clara Molins. Què tal, Clara? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola,
sí, et caracteritza l'alegria.
Sí, soc una persona molt alegre, no com tu.
A veure, bueno, no sé què dir-te, Molta
depèn
alegria
del dia. Toni Muñoz no el caracteritza especialment l'alegria. Què tal, Toni? Bon dia.
Bé, molt bé. Jo s'ha de dir que soc un tio alegre. Soc un dinaire.
No, ets barrofet. Depèn de l'estació de l'any i del clima.
No, però a veure...
Tio alegre.
No, és a dir, quan estic... és barrofet rondonaire permanent.
Sí,
no sé.
però puc ser alegre si ser rondonaire.
Sí, no, no? O sigui, és el barrofet rondonaire simpàtic, és a dir...
Exacte.
Llavors, que de l'emprenyada que portes sempre et fa riure,
no,
és una mica com a senyor Marcel Virgili...
Bon clima, no? Que genero bon clima, no? Bon de clima. Companyonia.
Que t'ha preocupat ara la reflexió? T'ha preocupat ara, sí, patata?
Una mica.
T'has sentit atacat? T'has sentit atacat una mica,
sí. Vale.
No, no busquem. Ja veus com és un tipus sensible. Sensible.
Clar, llavors és sensible. És a dir,
sembla
punyal,
que no, però
sensible.
Clar.
Hola, Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bueno, vinga.
Tu ets sensible també, Mireia, o què?
Molt, molt.
Quina pregunta de matinal.
Però jo crec que hi ha menys distància, diguéssim, d'un cantó a l'altre, no? I amb tu és... Sí.
Bueno, no, alegria sí. També. Tu també tens una alegria desbordant, eh? Quan arribes als llocs...
La Garolera?
Sí. Jo... Ja no
és...
Si
estàs
desbordant.
No sé si ho definiria com a desbordant, sincerament.
No?
Eh?
Bueno, Alegria, sí, potent i tal. La primera hora, quan arriba, està dormida, però...
Bueno, clar, a veure, sí, quarts de sis del matí...
Però... No recordo. I diríeu que té Alegria desbordant Xavi Puig? Què tal, sí. Xavi, bon dia?
Bon dia, bona hora. I tant, mare meva. Si alguna cosa em caracteritza.
És com es desborda, no? O sigui, Xavi Puig és un tipus desbordat.
Jo ho porto per dins.
Alegria
una mica
selectiva.
Com l'Eugeni.
Oh, portes l'alegria per dins.
Sí, sí. Què més?
Que estem fent teràpia, Mariana, això és així.
Sí, molt de tardor.
És una tertúlia més introspectiva, sí. Més...
Tots som alegres, d'alguna manera.
Ha d'evolucionar.
És perquè ha nevat, això, no? I estem com serens i reflexius.
Bueno, serens, no sé si diria que sou serens, però, en fi, és igual. En tot cas... Anem per dades. La dada és que és la primera tertúlia de patates del mes de novembre.
Ah, mira, estava pensant. És la primera d'alguna cosa i no sabia quina.
Sí, i la primera...
La primera després de la castanyada.
Bueno, sí, també. I la primera amb el canvi d'hora. Que igual és això, que ara us lleveu amb més facilitat. Perquè és, no, ja sé que no compensa, però això de que aquesta hora ja sigui de dia, bueno, pues mira, ajuda una mica, segons com.
Sí, bueno. La gent però que va passejar el gos és un, no? És millor anar de dia, no?
La Clara es lleva més tard, no?
Jo no sóc de les persones que passeja el gos gaire aviat, El meu gos s'espera, diguéssim.
I on fa les necessitats? Quan les fa?
Les fa quan jo decideixo, diguéssim.
Ah, sí? És aquests que s'aguanta.
És molt resistent.
La bona bufeta, no?
És una relació androcèntrica.
Totalment. Manu i jo. Punto.
Bueno, escolta, va... Com es nota que no tens un gat que, bueno, que bàsicament es comparteix el pis amb el gat, no és un súbdit. Home. Sabies això o no?
Això no va dir, el gat fa les necessitats on
pot.
On
li dona la gana, i quan vol.
Perquè està mal educat.
El gat és molt autosuficient, és un animal fantàstic, no li cals. O sigui,
no n'has tingut mai, oi?
En tinc un, ara, de fet. De
tens un gat
ara
i un gos.
Un gat i un gos. O sigui, puc parlar de les característiques de cadascun.
No, conviu amb
ell. Escolta, us anava a dir una cosa.
S'estimen, són molt macos.
Us anava a dir una cosa que és important. Aquesta temporalment sí que és una dada important, eh?
Aviam.
Sabeu què passa d'aquí a 50 dies exactes?
Com? 50?
Jo crec 50. Que ho hem intuït, eh?
50 dies exactes.
Avui. Hi havia... Hem sentit una veu abans de començar.
Fot-li! 50 dies per Nadal, ja!
Oh, vinga!
Encara no han obert els llums, que bueno, ara ja estan col·locats a tot arreu, falta, excepte a Badalona, que noi, està costant.
Aquestes ventades d'aquest cap de setmana, a veure si se'n van els llums.
No, calla, a veure, home, què vols
tant
dir?
Tant d'hora que els pengen.
Què vols dir, que seria culpa dels operaris?
Perquè els pengen tant d'hora, més risc.
És que és això.
Com més d'hora, més risc, ja. És que ningú contempla aquesta possibilitat, que poden caure pel vent. I si hi ha ventades abans de Nadal, què?
I si hi ha ventades durant el Nadal, què fem?
Però és el Nadal, ja. És quan toca. Però l'octubre no és Nadal, encara.
No t'estàs excusant.
Que ja estem al novembre, que no t'has enterat.
Però es van penjar l'octubre, ja.
Que sapigueu que 50 dies per Nadal, que semblen poc i res, que això vol dir que hi ha gent que està començant a encendre llums, que comencen a treure pols a les boles de Nadal, perquè normalment hi ha bastanta pols allà a les capses aquelles amagades, no sabeu on. Anar triant. Hi ha gent que ja està fent la felicitació d'aquelles digitals, que algunes fan ràbia i d'altres també. I...
Digitals? Quines són les digitals?
Home, coi, la felicitació aquella dels elfs.
És una cosa
elfs,
que no faig mai, eh? Mai.
Els elfs amb una cara de no sé què, o fer una foto familiar i dir bon Nadal, bon any 2023... aquest any. Bueno, ja us heu d'anar acostumant, amb el 2023, ja és l'any que ve i ja hem de començar a treballar-ho, això. I sobretot ja vol dir que ja podem parlar de torrons, senyors. Que no faltin els torrons. Hi haurà una torronada important aquest any i els nostres amics de Torrons Vicenç, que ens porten directes des d'Agramunt a la tertúlia de patates, un lot, el teniu per aquí, 4 barres, un... No com les de Catalunya, un de torró tou, un d'Agramunt, un de crema i un de suflé d'ametlla amb base de xocolata.
El
de Festuc ja el demanarem per la setmana que ve. Què heu de fer? Vosaltres no us ho podeu quedar. Això no, Toni, no obris, home.
Bueno,
per favor,
aviam,
que això és per un oient.
Treu-li,
home.
Tinc aquí.
Per favor. Bueno, ara, ben picat a la mà, això. Què heu de fer? Heu de fer retuit ara mateix, els que ens esteu escoltant, el missatge que acabem de penjar. que acabem de penjar, sí, ja està penjat, sobre la tertúlia de patates, només entren al sorteig els que facin el retuit durant la tertúlia de patates, fins a les 8 en punt del matí.
Si
ni minut abans,
per internet,
ni
que...
minut després. Escolten per internet, que
funciona.
Si
ho escolten demà, no compta, diguéssim.
No. Si escolten demà, ja no compta. Això és com l'EGM. Aquests dies que hi ha enquesta de mitjans, que sapigueu que si us truquen, dieu que... Us heu de dir que esteu escoltant. No podeu dir, bueno, vaig escoltar ahir abans de dir... No, perdoni, a la pregunta. Quin programa va escoltar ahir? El Via Lliure, de RAC1, amb Xavi Bundó. Ja va, està.
Ara, ara,
i a partir d'aquí, vinga. Feu-nos un favor, a canvi, mira...
I si dius si malament contesteu... Xavi Bundó, compta o no
Xavi
compta?
Xavi Bundó.
Si no ho recordo. No ho recordo. Però millor no us equivoqueu amb els noms. No
quantes lletres amb res es permeten d'error? El nom i cognom, quantes lletres si us heu... es permeten d'error?
I si us ho pregunten, heu escoltat el programa sencer, de 7 del matí a 2 del migdia.
No
heu
fet res més, no teniu res a fer la vida.
Si feu això i ho podeu demostrar, un torn... No, és broma.
I si dius que has escoltat Hoy por Hoy amb Xavi Bundó,
no va funcionar. No. Aquestos ja saben que no hi ha Hoy por Hoy els dissabtes i els diumenges. Per tant, cap problema. Bueno, escolteu, anem per... Ho esteu allargant, com diria el senyor Marcel Virgili, ho esteu fent llarg, això. S'està fent llarg. Bueno, anem per les coses que han ressonat al cap dels patateros. Vinga, som-hi. Començarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, anava a dir ressonat i no les músiques, el que li ha sorprès aquesta setmana a la Clara Molins.
A mi aquesta setmana m'ha sorprès allò de que quan et diuen, o tu dius, em passes el mando, em passes, per exemple, el comandament de la tele, i es produeix aquella situació que t'estan demanant que li passis el mando perquè... objectivament se suposa que tu estàs més a prop d'aquell objecte.
Evident.
Sí.
Però no ve d'aquí. És a dir, l'altre està una mica més cap allà del sofà, però l'esforç l'has de fer igualment.
No,
no suporto, em passes el comandament... No, agafa tu el comandament. Bueno, no ve d'aquí, però...
I si no
us ha passat mai?
Costat?
Estic sola? És que moltes vegades no l'acabes de tenir al costat. És que moltes vegades et demanen això i tu has de fer com l'exercici de reincorporar-te, de moure't una mica, però com que objectivament se suposa que tu estàs més a prop del comandament, doncs has de fer aquest gest, aquesta maniobra, que potser estàs apalancadíssima al sofà i vinga, anem a buscar el comandament.
Però és que has de posar en antecedents. I tu quina és la teva posició? Tu estàs super escarxofada al sofà i la teva parella deu estar assegut.
O la teva parella, o el teu germà, o la teva família, la teva iaia.
Sí.
Sí,
home, perdona, si és la teva iaia, fes el favor. O sigui, és que clar, és que esteu arribant a uns límits. Sí. O sigui,
iaia,
era una
persona
gran. Aixequi's vostè, iaia.
Soc una desputa amb el gos i la iaia.
Jo crec que la diferència és si s'ha d'aixecar la persona. Vull dir, si...
No, però a vegades, encara que no t'hagis d'aixecar, no et passa que simplement estàs al sofà amb una posició còmoda, descansada, i simplement has de fer el gest com de... una mica d'estirar el braç.
Clara, quina edat tens? Perdona, eh?
Jo? Sí. No t'ho penso dir.
64? 78?
No, però jo estic d'acord amb la Clara.
Sí, problemes
després,
de mobilitat.
Un cop que has mogut, ja no tornes a recuperar aquella postura fantàstica que tenies prèviament.
Però si estàs més a prop tu
del
comandament...
Però...
Jo entenc que l'altra persona et digui molt
la norma no, si la norma no escrita és si estàs un centímetre més a prop.
Però per què? No ho entenc. No, perquè el moviment l'has de fer igualment i tant per depèn. Tant el pot agafar qualsevol, o l'un o l'altre. És que no ve d'uns centímetres tan pocs centímetres, que no ho entenc jo.
Mira, et veig molt indignada amb el fet que et facin moure't lleugerament per passar-hi el comandament i no amb el fet que et diguin passa'm el mando.
Exacte, això anava a dir.
On està el tema del català aquí?
No, el comandament, perdó.
El mando sí. Te l'agafes tu, perquè no sé ni què és això.
No,
perquè no és català correcte.
Perdó, perdoneu, sí, teniu tota la raó. I a més no he dit ni sisplau.
Ara, bueno, sí. Ara. Això és veritat que no es diu, eh?
Ni amb condicional.
Això venint de tu ja
m'imaginava. Escolta'm, em podries passar el comandament de la televisió,
però jo crec que,
si
tu creus
plau?
Que algú diu comandament?
No, jo crec que mando hauria de valer, com a correcte. És de les paraules que hauria d'acceptar-se absolutament. Comandament no hauria de ser bona, sinó que
comandament,
hauria de desaparèixer al diccionari i tothom dir mando.
Comandament ara. És tan llarga que també fa mandra.
Amb vosaltres la llengua i res sobreviuria, tota la veritat.
Comandrament.
Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana al Toni Muñoz.
Doncs mira, justament jo també portava una altra paraula que crec que s'hauria d'acceptar, que és susto.
Ah.
Sí. Perquè aquesta setmana no sé què ha passat, però m'han fet molts sustos, molts ensurts, d'aquests dels nens, no? Que no sé què els ha agafat ara. Mira, deu ser del Halloween.
L'Halloween.
Però... Home, sí, clar que és del Halloween. De bueno, què volies que eren els...
Bueno, la meva filla no anava disfressada, li ha agafat el gust, i ara, hòstia, cada dia que surto, no sé, surts del lavabo, hòstia, t'emportes un ensurt que, aviam, volia simplement deixar constància d'això, que prou, saps? Prou sisplau, prou de sustos.
Prou d'ensurts, eh?
Prou d'ensurts.
Doncs és de les coses que a mi...
A tu et fan gràcia?
Ben fets, si és de les coses que realment...
Però en general,
impacten,
no,
eh?
No només aquesta setmana.
No, 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 en general, un ensurt ben fet, si és de les coses
fet,
que...
A veure,
bueno,
perdona,
que realment, que realment a qui li fas queda un segons
en xoc. Un impacte minuts.
Sí, petrificat.
Ah, val.
El meu cosí va arribar a perdre la veu durant uns minuts per un ensurt, crec que involuntari, de la seva mare.
Ah, involuntari, eh?
Juraria, crec recordar que va ser involuntari, que estava en un lloc i es va girar i de cop la va veure allà i no podia, va estar com una estona que no podia parlar, no li sortia la veu. I veus? Hosti, això és un ensurt. Això, vull dir, no... Sinó això.
A mi em va passar que vaig sortir del lavabo, allò que surts de la dutxa tal, i estàs buscant allò la roba per vestir-te i tal, que està fosc, perquè ara a primera hora del matí és fosc.
Bueno, depèn de quina primera hora diguis,
bueno,
eh?
Estem parlant d'un quart de vuit del matí...
Bueno, estem a la línia
És igual, tenia les persianes abaixades, o sigui...
Home, per favor, clar. I a les 3 de la tarda també és fosc.
I estava allà la nena esperant-me amagada...
Ja estava disfressada aquella hora?
No, estava disfressada, és igual, però estava darrere com d'una paret, i vaig... vaig passar molt malament. I després una altra cosa, ara lligant-ho ja amb el tema de la Clara, hi ha molta gent que quan la despertes del sofà s'espanta.
Sí.
Però hi ha gent que s'espanta molt, que va...
Com despertes a la persona?
No, jo depèn, si és la meva parella, la desperto jo amb mimitos, no?
Mimitos, també.
Però és igual, fas mimitos i és igual. És igual, es pot espantar igualment, no?
Perquè està dormint plàcidament.
Ja, però vull dir que... És allò que dius,
aquesta dos està en una fase, no, del son encara molt de...
Doctor Estivill, no sé com ho deu interpretar.
Igual però... que quan sembla que caus, no? Doncs deus sí, estar en aquella fase.
Ràbia. Calla.
No. Bueno, no coneixeu ningú, allò que es desperta i...
I però què crida? Què fa?
No, bueno... No, allò que obren els ulls...
No, potser està tenint un malson terrible.
No, simplement és...
No, és una presència.
Anem al llit.
Clar.
No? Bueno, doncs m'he quedat sol amb això.
Ja anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana al Xavi Puig.
Doncs mira, i em passa cada any, és el viatge als anys 80 que faig quan vaig a fires, quan és la festa major de Girona, no? I vas a les fires i allò és com si estiguessis a l'any 85. Vull dir, hi ha el làtigo, el tiro, els camells, la tòmbola, els darts, aquell puny per fotre-li una bona castanya, les cistelles, el tren de la bruixa, els llits elàstics, els frankfurts, les patates fregides... No ha evolucionat. Vull dir, ens hem clavat a l'any 85, 86, o fins i tot abans, suposo.
I a l'atracció aquella en una tribu Apache...
En una tribu Apache, evidentment, per nens i per grans...
Hi ha
absolutament tot el que hi havia continua. S'ha afegit alguna cosa, però molt poqueta cosa. La muntanya russa, ara en comptes de dir muntanya russa, li diuen el ratón vacilón, però és la muntanya russa de tota la vida. I la gent hi va, però hi va amb massa.
Sí, home, clar.
I fa 40 anys que la gent va el mateix. Ara que diuen, la gent s'avorreix, la gent vol canvis, la gent els mateixos cromos, no? Doncs a les fires... La gent vol els mateixos cromos. I no li canvis els camells per una altra cosa, perquè la gent et reclamarà. I on són els camells? I la tòmbola aquella on et toquen productes absolutament nefastos, que segurament el segon dia ja no et funcionen, les piles. La gent allà trencant, a veure el 44, no m'ha tocat. Pues clar que no li ha tocat, no toca gairebé mai, això.
Bueno, ara reparteixen uns tiquets gratis.
Sí.
Que allò que reparteix... No, és que són gratis. Ah, bueno, llavors et quedes allà i tal. Bueno, a vegades ha tocat algun clauer.
A veure, tinc dos qüestions. Una és una pregunta. Quan devia ser l'època daurada de la creació d'atraccions d'aquestes? Perquè és cert que han variat molt poc i, en tot cas, potser ha variat
El preu. Això és una cosa que... El preu, sí.
El preu és terrorífic. Bueno, jo l'últim dia va ser terrorífic,
anem de 4 a 8 euros,
sí,
eh?
Per anar, pujar els autos cadascuna.
De xoc, per exemple. Sí, sí.
Els autos de xoc no vam pujar, però igual els autos de xoc valen 5-6 euros.
Per persona.
Sí. I no, el que deia és que el que ha canviat és la decoració, allò que pinten, perquè ho pinten ells, sí, aquelles figures com de Disney, que ja veus que estan pintades a mà, que no deuen tenir drets.
De gama
drets.
Baixa, Disney de gama baixa, eh?
Que no deuen tenir drets, diu.
No, home, no. Que no hi ha drets allà darrere, però són figures semblants, un Aladdin escrit amb 3Ds, perquè no hi hagi esgai, que pugui dir res, coses així. Això és, jo crec que és l'únic que ha canviat. I la segona és el descobriment com a adult de determinades coses. Per exemple, els aneguets. Ho heu provat ara, això? O sigui, perquè jo,
sí,
no sé, quan era petit,
fàcil,
no sabia... No sabia ben bé com anava, sí. però el meu record era que la gràcia era caçar els aneguets, i ara la gràcia és el regal que et donen, però no és perquè hi hagi un aneguet o un altre, almenys a les últimes que he anat jo, és el que paga el pare.
Clar,
que diu, bueno, podràs
si
caçar 20 aneguets...
Si pagues per 5, et donen un regal pitjor que si pagues per 10.
Però que és igual que els
ja
cacessis.
No poden ni circular, perquè n'hi ha 70.000 allà posats a l'aigua.
I perquè no va per intents, és a dir, tu al final en pescaràs
ara.
5.
Vull dir, ara.
No, has pagat per 5.
Ni per temps. Doncs,
clar, ni per temps. Pues
no et diuen, bueno, tens 30 segons, a veure els que caces i et fem un regal en base a això. No, que va. És depèn del que s'ha pagat abans, em sembla. O sigui... Quan em vaig adonar d'això com a adult, em vaig sentir una mica estafat com a nen. Què vols que et digui?
Jo hi ha una atracció...
Això ja estava treballat d'abans.
Jo hi ha una atracció que no la recordo a la meva època, però que la vaig veure ara fa poc, i que trobo que és molt original i que és molt guai, i que és una porteria petita de futbol, i aleshores hi ha com una mena de ventilador on hi ha enganxat una figura de Iker Casillas, val? I aleshores dona voltes al ventilador i va tapant la porteria, aleshores t'has de xutar, has de marcar un gol i passar entre les hèlices d'aquell ventilador, que és Iker Casillas.
Saps? Ho vas fer?
Ho vaig fer, sí, vaig xutar.
L'únic adult fent, no?
Sí, va dir, tu xutaràs? Dic, home, sí. I em va dir, deja la niña. Dic, bueno, ara deixo. I després, en aquestes, que es va acostar un senyor, només a preguntar a qui que toca. Saps? Que I el senyor li va respondre això, a qui lo que toca és un viaje a Brasil. I vaig pensar, bueno, està bé. Però això de preguntar també què toca en una atracció també fa bastanta gràcia.
Però hi pugeu, a les atraccions, quan hi aneu ara de grans? Ja heu arribat a pujar o no?
Jo aquest any vaig pujar a l'Ala Delta. No, a la Delta, crec que sí que es deia, que era, bueno, una muntanya russa, però en comptes d'anar per sobre del carril, anava penjat del carril, com si digués.
Ai, és que inspira amb poca confiança.
El pop, no? Sempre hi és el pop.
El pop a mi m'agradava.
Saltamontes.
Sí.
No, sí, són totes, eh? No em falla cap, eh?
Vinga, va, què és el que li ha sorprès aquesta setmana a la Mireia Garolera?
Mira, vull parlar de tema panellets i castanyes, perquè em fa molta ràbia. Avui, quants dies fa que ha passat la castanyada? Què? Quatre dies, no?
Res, cinc.
Però que
sis.
Tu et presentes amb un panellet i una castanya avui i sembla que estiguis cometent una mena d'heretgia molt gran.
Efectivament.
És a dir, quan arribes a la 0000 del dia 1, no?, del 1 cap al 2, representa que t'has de despendre, has de tirar, no sé, per la finestra, tot l'excedent. Perquè no, socialment no queda bé i tu també et dona la sensació que ja està, que perquè... és com passat, no?
Home, perquè no són d'avui, no? Aleshores vol dir que són com les restes, no?
Clar, però aquestes restes...
Bueno, restes queden... de quan? Restes de quan?
Queden, al final, ha sigut d'un pont, eh? Perquè aquests panellets han anat durant de dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, no?
És perquè és un producte que no agrada. I, per tant, com més redueixis el temps que es pot consumir, millor. Mira el torró. El torró, porta-li un torró al febrer, ja se'l fotrà, ja.
Exacte.
Però, per tant, està menys penalitzat el torró de febrer que el panellet del 15 de novembre.
Perquè agrada més.
Menjar-te un torró a la primavera és molt desagradable. No et ve gens de gust, no?
Tu menja't un torró, Vicenç, a la primavera. El de pastuc.
Ara m'estic carregant tota l'estratègia.
No,
el nom de Fastuc...
Ara. Escolta, no, però anava a dir una cosa. Això és la mateixa denúncia que feia fa un any o dos el Carlos Zanón sobre les neules, que diu que o sigui, a les 0-0 s'han acabat les neules. O sigui, ja no les trobes, ja les de pastisseria, així, no de industrials, sinó de comprar-les ben parides, i ja està, ja s'ha acabat. I diu, jo sóc un fan, i em sembla que no té cap sentit que siguin un producte només d'una època de l'any, i passa exactament això, que noi,
si les trobes, allò,
ja no.
I si les trobes ja no les vols, no? Perquè forma part del passat.
No, però ell sí les volia.
Però les castanyes, per exemple...
Sí que haurien de poder.
Clar, perquè és una època més gran que hi ha castanyes, però no, les fruiteries de tot arreu ja no desapareixen el dia 2, ja vas a la pastisseria, no hi ha res.
T'he dit una cosa, Mireia, si desapareixen és perquè no les volem els que les comprem.
Però llavors, quin autoengany estem fent? Perquè el dia 1, tots allà, i fotos,
i no ens agrada.
Instagram, i
vivim d'això,
bé, fent panellets.
Dels rituals falsos.
No ens agranyen. No ens agraden les castanyes.
Per tant, postureo, vale, molt bé.
No, això una vegada vam estar parlant també amb la Mireia Carbó sobre el tema de les castanyes, que van molt bé per cuinar. El que passa és que és molt tediós de pelar-les, clar. O sigui, com a producte de fruit sec.
Va molta mandra.
Per això, segurament no tenen l'èxit que haurien de tenir com a qualitat de producte per culpa de que, noi, és que allò, vinga.
Aquella pell incrustada entre aquells plecs.
Embruten.
Sí.
Però què,
les castanyes.
Embruten?
Sí.
Bueno, quan estan cuites.
Ah, quan estan cuites, sí.
I l'olor aquella és escarosa, és veritat.
Ah, va. Sou els grills de la castanyada, tots. Vinga, va, anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros al llarg d'aquesta setmana. Comencem amb la de... A veure, d'aquí, de Xavi Puig, va.
Doncs una novetat de la setmana. Aquesta setmana que per fi els vaig poder anar a veure en directe, la Ludwig Band, amb publicat Desembre, un nou tema. Igual que fèiem abans, quan anàvem junts de les mans, i tu
molt bé,
una prenadala, no? Seria de...
Està molt bé.
De la Ludwig Band, que ara pararan, però que han deixat aquest tema així com una mica de... Per anar fent boca, per quan tornin d'aquí no sé quan, d'aquí un any i escaig, suposo que trauran nou treball, o quan vulguin ells. Sí.
Estupendos. La Ludwig Band, què tal el concert, per cert?
Molt bé, molt horari familiar, quarts de 8 de la tarda, molt divertits i molt bé, van sonar
danassos. I una gent estupenda, gran talent i gran personalitat. Va, anem amb la cançó de la Clara Molins, vinga.
Mira, jo vaig una mica avall, ara. L'altre dia estava escoltant el Franco Battiato com de mood, de sensacions. Estava escoltant el Franco Battiato i em va sonar aquesta cançó. Doncs és un cantautor italià que es diu Andrea...
Ja sé qui és.
No és el Battiato.
Et vas trobar això, escoltant Franco Battiato. Val.
És un descobriment que vaig fer, que va fer l'Spotify,
reproducció.
L'algoritme que t'ho posa ell sol, i em va posar aquest senyor, que és un noi de 36 anys, és un músic de Turí, que es diu Andrea Laszlo De Simone. I vaig flipar amb la seva música. I vaig descobrir aquesta cançó que es diu La Immensità, que forma part d'un EP que va treure el 2019. I vaig pensar, uau, que bonic.
És del 19, això, sembla molt
sí.
més...
Sí,
de
fer, clar.
De fa molts anys, no?
I té una mica de reminiscència Battiato, no? També, em connectava amb aquest univers i es veu que l'algoritme de l'Spotify també.
Fins i tot el Toni li ha agradat, eh?
No, m'ha agradat molt, m'ha agradat molt.
Andrea Laszlo De Simone, De Simone.
De Simone.
Va, molt bé, doncs apuntadíssim també, com a descobriment a Clara Molins. Va, anem amb la cançó del Toni Muñoz, vinga.
Doncs clar, i ara estem aquí amb aquesta immensitat, no? Amb aquesta, no? Amb aquest clima, no? I clar,
ara el trencaràs, no?
Jo anirà a trencar-lo, però trencar-lo tot, eh? Però esteu preparats?
Sí.
Segur, eh? Però preparats, eh?
Sí. No fuimos en... Oh!
Oh!
que tinc amb aquesta cançó és que mai sé com es diu.
La tornada.
Es diu Quédate, no?
Però per no la sentir.
Sí,
però
no, crec que no es diu Quédate,
Bueno, perquè no. És allò de 52...
Té un nom raro. Tal,
sí.
Ara.
Mira. Mira, ja he trobat el nom de la cançó, veus? Quevedo, Bizarrap Music Sessions, volum 52.
Això, bueno, volum 52.
Això no és nom, sí, això no és nom de cançó.
Merda.
És
molt raro, no?
És terrible.
Bueno, és la cançó...
Estàs enganxadíssim, no?
Sí, la tinc al cap tota la setmana. Podríem dir que és la cançó, per això, de l'estiu. Jo anem molt tard, però sí, ha estat la cançó de l'estiu.
El novembre.
Però són com els panellets, que es poden menjar a qualsevol època de l'any.
No.
Escolta, que la redacció, això que deies de tenir-la al cap, la redacció del Via Lliure sap que el diumenge passat, crec que era, tothom estava escrivint l'informatiu amb això al cap per culpa meva, perquè vaig estar cantant el Quédate, però molta estona. I, per cert, veu veure l'entrevista del Quevedo, de l'autor de la cançó, amb el... a la Resistència?
No.
Que va dir que ell volia treure de la cançó un trosset que és exactament el que diu. Quédate. Que no li acabava de fer el pes.
Sort que no ho va fer.
Molt bé, quin gran nas. No?
Sí, aquest tros volia treure. Li semblava que no acabava de...
Molt bé.
Bueno, va, tancarem amb la... arribarem a les 8 del matí amb la cançó de la Mireia Garolera.
Som. Doncs vinga, tirem 10 anys enrere. Mira, són els Muse, amb aquest tema Madness, que ja té 10 anys, i és una cançó que jo, com més o menys cada tardor, necessito com recuperar. Des de que va sortir el 2012, doncs, que m'encanta. El disc a vegades se'm fa com una mica llarg, però aquesta cançó la trobo molt, molt ideal per aquesta època de l'any.
Doncs amb Muse arribarem a les 8 en punt del matí, amb una cançó que ja té 10 anys, i avui acompanyats del Toni Muñoz, de la Clara Molins, de la Mireia Garolera i del Xavi Puig, bueno, saludant des d'aquí al Jordi Beltrán, que té inconvenients de tot tipus, i la setmana que ve ja el podrem sentir. Però encara podeu fer algun retuit, queden uns pocs segons.
Encara
pocs
ara?
Segons.
Encara ara. Sí, que guanyàvem, si no me'n recordo.
Home, el lot de Torrons Vicenç, per favor. Home, va. Bueno, Clara Molins, Mireia Garolera, Xavi Puig, Toni Muñoz, una abraçada, que vagi bé.
Adéu-siau,
Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
La vida sense magnèsium duo de Boiron.
Tota la setmana corrent i el dissabte toca matinar per sortir a córrer.
La vida amb magnèsium duo de Boiron.
Tota la setmana corrent i el dissabte a gaudir practicant esport.
Magnèsium duo de Boiron és un complement alimentari amb una fórmula única amb 9 vitamines i 2 sals de magnesi, mineral que contribueix a la disminució del cansament i a una funció muscular normal. Gaudeix el teu dia a dia amb magnèsium duo de Boiron.
N'hi ha moltes de marques, però a Lidl són les marques exclusives, ja que marquen la diferència per la seva qualitat i pel preu Lidl. Com Ocean Sea i el seu salmó fumat ara per 4,49, t'estalvies un 28%, i coliflor per 1,19 al quilo. Lidl, marca la diferència.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida presenten...
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada a Gramunt, comarca de l'Urgell.
El dijous 10 de novembre a les 7 de la tarda, Islàndia amb Albert Tom des del Teatre Casal Agramuntí.
Veniu a veure una hora i mitja de ràdio en directe, música, humor, vins de la Déu a Costers del Segre i l'homenatge a dos catalans il·lustres fills de Gramunt, l'artista Josep Guinovart i l'escriptor Guillem Viladot.
I atenció perquè presentarem la 8a edició del Torró Solidari, una iniciativa conjunta de RAC1 i Torrons Vicenç. A Gramunt, la capital del Torró, Torró, és el millor lloc per engegar la campanya d'aquest any.
El dijous 10 de novembre, Islàndia amb Albert Tom des del Teatre Casal Agramuntí.
Gent de Gramunt i de l'oest de Catalunya, us hi esperem.
Amb la col·laboració de Turisme Urgell, Torrons Vicenç i Xarxa Fort de Catalunya.
RAC1. Més tots som un. Les muntanyes.